Camins.
Demà, dia Torre de Maria en aquesta ciutat, en aquest país i en el món sencer. També en aquesta casa i en aquest programa. Farem el programa des del cor de la Sagrada Família de Barcelona en el dia en què l'estel de 12 puntes, que serà símbol de Maria, s'il·lumina a dalt del cel. No us negaré que una mica d'anaconda interna tenim, l'equip, però no serà un programa més. Serà un dia per apropar-vos a través de les zones el que s'està vivint al Temple de Gaudí. Responsabilitat i il·lusió. Però demà, demà no l'ha vist ningú i ja arribarà. Ara ho tornarem a fer. Fem camins. Hey, hey, hey! Bona vesprada! Bona vesprada aquest dimarts 7 de desembre del 2021, dia 1 després de Pepe Colubi i mil vegades Pepe Colubi. L'il·lustre ignorant que va passar per aquest programa i ens va regalar uns minuts de ràdio per emmarcar. Si no el vareu escoltar i el voleu recuperar, ja sabeu que ho podeu fer a la carta a radioestel.cat. Colubi, uno de los nuestros, ja per sempre. Gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Ens setem aquí el vespre radiofònic més social, espiritual, cultural i esportiu de Catalunya. Avui un altre luxe, un altre regalet que us fem, perquè connectarem amb ni més ni menys que la gran Marina Rossell, llegenda de la nova cançó, i és que diumenge 20 de desembre participarà en l'acte musical organitzat per l'Hospital de Campanya de la Parròquia Santa Anna de Barcelona. Cantem amb el Sense Sostre. A més, ens presentarà el seu nou disc, 300 crits, com us deia, un luxe. Per cert que tenim una pregunta al respecte en el nostre compte de Twitter, @caminsestel. Què predomina en el vostre Nadal? Perquè a la Parròquia de Santa Anna predomina la solidaritat. En Marina Rossell també. Però què predomina en el vostre Nadal? Les compres, la família, la solidaritat, la vivència religiosa? Aquestes opcions teniu i també ho podeu dir-hi la vostra. Dimarts, setmana A del nostre calendari de guions. Per tant, tenim Ciguatanejo, amb Verónica García Morales, com sempre, per entendre millor el món, amb la seva mirada sociològica, al detall, sossegada, mexicana, sempre interessant. Avui amb la mirada posada en el proper dia 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans. A veure què ens explica. I acabarem el dia amb la companyia immillorable de Salvador Aragonès per fer una repassada en profunditat per les notícies i el moment actual de la vil pecúnia, de l'economia. Tot serà en Economia en Valors i per gentilesa, com sempre, de la Fundació La Caixa. Ja tenim el suc preparat, les fruites tallades, molt petites, variades. Fem la Macedònia de la ràdio.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Espera't, que arribarem en punt ara. 9 minuts que passen de les 8 de la vesprada.
Has sentit dins del teu cap 300 crits. Crits oblidats, crits plens de pols, crits esverats, crits desbordats, 300 crits. Crits d'Orient, crits d'Occident, crits de ressac, crits de perdó, crits d'esperar. Has sentit dins del teu cor 300 crits, crits plens de sol i de matec, crits plens de pau i de sol, crits plens de fred i de bondat.
Marina Rossell, bona vesprada. Marina?
Bona vesprada.
Bona vesprada, què tal?
Bona vesprada, com diuen a València, eh?
Home, clar, bona vesprada. Jo sóc de Castelló, no de València. Sempre un puntualitzo perquè no és el mateix, no és el mateix. Hi ha punts de trobada i punts de destrobada, també. Marina, un plaer comptar amb tu. La nova cançó, Marina, o la cançó protesta, segueix existint?
Segueix existint el fet de cantar i comunicar. I protesta és un qualificatiu, és un encasillament, no sé com qualificar-ho. Uh-huh. Les cançons són cançons, Rafa.
Sí.
I les cançons, el més important és no qualificar-les, sinó el que contenen, i per què s'han fet, a qui van dirigides, i sobretot l'emoció de les cançons, és més important.
Per tant, a tu aquest terme, cançó protesta, no t'agrada massa, tot i que està molt arrelat, no?
Sí, De protesta, jo diria cançó social.
Cançó social.
D'emoció. M'agradaria més que es digués cançó d'emoció.
Molt bé.
Cançó de que hi hagi emoció.
Doncs nosaltres sí que estem emocionats perquè ens acompanya Marina Rossell. Crec que no necessita gaires presentacions, però allò per donar-nos el gust us la presento. Cantautora, figura clau d'aquesta segona generació de la nova cançó, els seus inicis artístics allà pel 74, obrint els concerts de Lluís Llach, Ovidi Montllor, Maria del Mar, Bonet, entre d'altres. Al 76 va editar el seu primer disc, Si voliu escoltar, amb barrejaments del propi Lluís Llach, en el qual recopilava cançons populars catalanes actualitzades que van acompanyar en els seus primers anys d'actuacions. El treball que la va catapultar a dalt de tot, Marina, va ser el disc Penyora, el 79, que inclou el tema La Gavina, que fins avui tal vegada és el més reconegut, el més recordat, el popular de la teva carrera. Una carrera impressionant, Marina, en què has fet disfrutar, somiar, vibrar, emocionar-nos, com deies tu, a diferents generacions amb aquests missatges de les teves cançons i de les cançons que tu has fet teves, la teva música i les teves lletres. Què sents, Marina, quan mires enrere i contemples doncs, tantes fites, tants moments viscuts?
Rafael, o Rafa,
sí.
És molt bonic com ho has presentat i m'agrada. Com m'has introduït.
Bueno, gràcies. Perquè, tu mereixes. Sí.
No, perquè sento que en fi, que hi ha implícit en tu com un reconeixement, no?
Home, i tant, és que no és per menys.
Jo dona molt autoestima i dona alegria.
Clar.
I jo em vaig començar a cantar ja fa molts anys. Uh-huh. No em vaig proposar res quan començava, sinó expressar aquest sentiment més pur que té l'ésser humà, que és commoure. Jo no ho sabia quan vaig començar. Jo no sabia que la meva veu podia commoure. I quan ho vaig descobrir, que va ser a mesura que anava cantant, vaig sentir que era un do. I això em va fer agafar una certa responsabilitat. I vaig veure que les cançons tenien que tenir un sentit, que tot tenia que tot tindria que tenir un valor. Uh-huh. I que jo no volia cantar per cantar. I em vaig proposar que tot tingués això, una manera, una estètica, una ètica, i que un disc des de la portada, com aquest últim dels 300 crits, tot tingués un sentit, no? Des de la portada fins a les lletretes, als arranjaments. Uh-huh. Aquesta cosa que jo també desitjo, que cada cançó tingui un so. Em preocupo per un so, no ho faig a tota la babalà, saps, Rafa?
I tant,
sinó
que no.
Tot ha de tenir una intenció.
Clar que
una
sí.
Intenció.
I la teva intenció queda molt, molt clara, que sempre és aquest missatge. Jo és que soc, em confesso, soc molt partidari i a tota la meva vida m'han acompanyat les cançons d'autor, més allà de les cançons populars o del moment o les modes. Jo soc molt, molt seguidor dels cantautors en català, tant en català com en castellà. Ara tu ens deies que has tret aquest nou disc, 300 crits, on mires cap a França i fas com una recerca de les cançons de resistència. Com et ve aquesta idea? I què hi trobarem al disc, Marina?
Perquè jo, Rafa, vinc de tota aquesta trilogia que vaig fer del Mustaki, després de les cançons de la resistència, les cançons de l'ocupació, uh-huh. I llavors em vaig preguntar quines cançons sonaven, quines cançons sonen a una guerra, no? Uh-huh. Quines cançons sonen a l'ocupació nazi a França, no? I vaig fer aquesta petita de recerca, quines cançons eren les que estaven a la ràdio en aquella època, no? En aquells anys. Uh-huh. I vaig veure que totes també tenien un sentit. Que totes tenien un sentit. Que Sota el cel de París, que per mi és una cançó bellíssima, és feta uns 8-10 anys després i té aquesta intenció d'elevar l'esperit, de la joie de vivre, que diuen els francesos, no?
Uh-huh. De fet, estem escoltant justament aquesta cançó que tu ens esmentaves, Sota el cel de París. Podem escoltar-la? Puja la Paula, un segon. Fort el cor com si fos un amic. Sota el cel de París brollen tant de records. Cada cançó té un lloc a l'Île de Sant Louis. Hem escoltat que cantaves, Marina, que cada cançó té un lloc, quina és la cançó que per tu té un lloc especial en la teva carrera, en la teva vivència?
És que totes les cançons, totes en general, sobretot quan canto en directe, però totes les cançons m'he capbussat o bé per trobar-les o per bé reinterpretar-les, o bé per fer-les, per composar-les, no? O sigui, totes, no sé, jo ara la cançó que a mi em sembla que m'identifico i que sento que és un crit necessari és aquests 300 crits, no? Ara l'escoltava perquè és un disc recent i quan l'escolto ja fora de mi, que és en una ràdio,
sí.
Doncs llavors penso, ostres, i com se't va ocórrer aquesta cançó i per què la vas fer? Ostres, no està mal, això, no? Això potser ho hauria pogut fer d'una manera una miqueta diferent, però saps? Perquè és molt recent. Jo encara estic acostumant-me a conviure amb aquestes cançons, encara que jo hagi fet el disc, no?
I tant.
Hi ha una cosa d'amistat amb les cançons i d'amor i quasi de sexe, no?
Home, clar.
Molta líbido, nen, quan fas un disc.
No, però escolta, has dit una cosa que em sembla...
Hi ha un desig brutal quan fas un disc.
Sí, sí, sí. Escolta, és que has dit una cosa...
Sí.
Has dit una cosa que m'ha agradat, no? Has parlat de la sensualitat, podríem dir, ho rebaixo jo una mica,
sí.
La sensualitat de la cançó, i és cert, sí. Hi ha una sensualitat en la cançó, en la teva cançó i en moltes altres, no? Que pot arribar a atrapar-te d'aquesta manera, a fer-te gaudir també d'una manera sensual.
Doncs és exactament això, ho acabes de dir tu. Hi ha d'haver una sensualitat també, no? Amb el que es fas, no? La música és un intangible, no la veus, no la veus. Però la percebeixes, és com el perfum, no? Que està... Quan surt a l'èter ja no hi és, s'ha evaporat, però perdura, i aquell perfum et aboca sempre, doncs jo què sé, coses que a vegades ja no tornaran mai més, sentiments, coses que has viscut, coses que has sofert, coses que has gaudit, viatges que has fet, paisatges... Ara mateix hi ha aquest olor natural a tots aquests mercadets de Santa Llúcia que en diem, no? Tant sí. La catedral com el meu aquí de la Sagrada Família. Jo surto i m'hi passejo i sento aquesta olor meravellosa d'herba entre la molsa, els eucaliptus, els mateixos avets, aquesta olor humida, penetrant, no? De vida. De vida.
És la vida.
Les melodies són el mateix, la melodia de les cançons és el mateix. I aquest intangible, però que es queda dintre teu, i les cançons han de tenir aquest element per mi, de sensualitat, de vida, de tota aquesta amalgama indexifrable, però que t'ha de, com tu dius, t'ha de robar el cor.
Mira, podem escoltar una altra de les cançons del teu nou disc, 300 crits, a veure si també ens roba el cor i li trobem aquesta sensualitat. Tutto andrà bene.
Andrà bene, sì, tot anirà bé i sentirem de nou l'olor del vent i el sol.
Marina, a mi em passa que jo escolto una cançó que escoltava quan tenia 15 anys o quan tenia 20 i em transporta a aquell lloc, com tu deies, aquells aromes, aquell moment... A tu et passa també amb les cançons una cosa així, una mena de viatge en el temps?
Però per favor, clar que sí.
Clar que sí.
Però sí, sí, a mi una cançó em commou, em fa plorar una cançó. Clar que sí, moltes vegades.
I tant que sí. Marina, volem parlar també, en aquest cas, del que passarà el dia 20 de desembre. Després recuperem la cançó 300 crits per acomiadar-te i reivindiquem aquest disc que ja estem escoltant, que val moltíssim la pena, un disc ple de vida, ple de sensualitat, ple de poesia. Però volem parlar del que passarà el dia 20 de desembre, pre-Nadal, Fareu aquest concert Cantem amb vels sense sostre. M'agrada aquest matís, amb vels sense sostre, no pels sense sostre. Ells no estan al marge, sinó que estan amb vosaltres. Aquest acte musical, organitzat per l'Hospital de Campanya de Santa Ana, serà presentat per la periodista Ariana Oltra i comptarà amb intervencions com les de Increcendo, Su, Montserrat Martí, Dave i la nostra...
No.
Ah.
My Love. Aquest és el cartellet de l'any passat.
Ui, què ha passat aquí? Hem tingut un trasbals.
L'any passat, el d'aquest any...
És McLari, tenim també.
McLari.
Molt bé, vale.
L'Anna Ferrer. Ja.
Sí.
Cantants emergents. Uh-huh. Després també hi ha, tal com has dit tu,
sí,
els Increcendo.
Molt bé.
I aquesta és una iniciativa... Uh-huh. L'Anna Andreu, que no és una, com et deia, una cantant emergent,
sí,
meravellosa cantant, i aquest és una iniciativa per mi molt valuosa. Jo ja fa potser 4 o 5 anys que ho fem i jo els ajudo una miqueta a buscar cantants, però és una iniciativa de l'estimada Vicky Molins, aquesta monja del carrer, aquesta dona ja gran que ha entregat Rafa tota la seva vida als altres. Uh-huh. Aquesta dona que no cal que surti del seu jo per anar al tu, sinó que sempre està en el tu i amb els altres, que vol dir els altres, i tots els amics i el mossèn Peyo i el Xavier Morlans de l'Hospital de Campanya,
sí,
que és un lloc on l'ajuda és directa. Aquest concert, aquests 15 euritos que la gent pagarà per aquesta entrada per veure'ns a nosaltres,
sí,
a mi fa molta il·lusió veure el McLari.
Home, i tant. Sí.
McLari serà l'estrella avui de Belén.
Bueno, amb aquella gràcia que té, no, el McLari. Sí. Fantàstic. Doncs Marina, serà una cita...
Directa?
Sí.
Directa de la gent que necessita ajuda directa. Uh-huh. No passa per cap banc, no passa per cap lloc, no has de... És ajuda directa, que és el que a mi m'agrada, ajuda directa.
Ajuda directa.
I ajuda directa, Rafa, ajuda directa.
Sí,
i això
sí.
No té preu, perquè tots aquests diners, aquests cèntims que es fan, doncs van directament a la gent que ho necessita.
I tant.
Jo sempre li pregunto a la Vicky Molins, i Vicky, aquest any, però per com anirà això? I ella em diu, mira, aquests diners que s'han fet, ho aniran, doncs, per comprar mitjons, pels esmorzars, o per assessorar-los... Per comprar roba, que ha fet molt fred, roba d'aquesta tèrmica... En fi, ajuda directa.
I tant.
Ajuda directa.
Perquè, mira, ara estava dient al principi del programa que són temps prenadalencs, que cadascú els viu doncs, amb posant l'accent allà on li surt, realment, però, lamentablement, i ho dic perquè tant de bo no fos necessari, tal vegada és més temps que mai de ser solidaris, de posar-nos en marxa per ajudar doncs, als altres important i més en aquestes dates, perquè hi ha gent que està patint molt. Tu ja has participat, com ens deies ara, altres anys. Com ha resultat l'experiència allà en viu?
Nosaltres ho vam fundar amb la Vicky.
Ja, imagina't.
I llavors tots aquests anys doncs, ha anat increixendo, ha anat de mica en mica cada vegada més. Uh-huh. Els primers anys... Doncs, han vingut sempre persones meravelloses i gent molt, molt amiga i molt estimada, com de la filla de la Montserrat Cavaller, com bé tu dius, com l'Àngel Llàzer, com el Manu Guix, moltíssima gent al llarg d'aquest temps. I sempre ha sigut un plaer, una delícia, perquè s'ha omplert, ha sigut una hora i mitja, perquè no ho fem mai més llarg, d'energia, de persones que estan allà... que hi ha el plaer d'ajudar i el plaer també d'escoltar, perquè hi ha aquest és també és un espectacle, s'ofereixen coses, no? Uh-huh. I el poder de l'emoció. I després també d'estar tots junts. I al final ho acabem amb una cançó de Nadal i també amb la cançó meravellosa que va presidir la meva infància, que és la meravellosa Virolai Verdaguer, perquè és un poema de Verdaguer.
Sí.
I que és l'himne religiós per excel·lència de la muntanya de Montserrat, dels peregrins.
Marina, ha estat un plaer parlar amb tu, no havia tingut el gust de parlar mai i la veritat és que la teva passió, la teva entrega, el posar la vida, no?, en aquest art que tu regales i que portes tants anys regalant-nos, doncs ha estat realment s'ha transmès a través del telèfon i saltant des de les nostres zones fins a les llars o els cotxes on sigui que la gent ens ha escoltat. Per tant, moltes gràcies per estar amb nosaltres i un veritable plaer. Jo us recordo que Marina Rossell Velázquez cantant. Ha tret ara mateix aquest disc que estem sentint, aquesta és la cançó principal, 300 crits, que val molt la pena i que a més la podreu escoltar junt amb altres artistes el dia 10 a la parròquia de Santa Anna amb aquesta iniciativa de cantar amb el Sense Sostre. Marina, mil gràcies, molts ànims, a disfrutar del concert i molts èxits amb el disc.
I fins al dia 20 a Santa Anna.
El dia 10, no? O és el dia 20?
El dia 19.
El dia 19.
Ni el que dius tu ni el que dius jo.
A veure, doncs deixem-lo clar. Dia 19 de desembre, a la parròquia de Santa Anna, aquest concert solidari. Marina, una abraçada.
Una abraçada, estimat. Gràcies, amic.
Adeu, adeu. Nosaltres que fem una petita pausa i comencem si guatanejo.
Tres crits. Crits oblidats, crits plens de pols, crits esverats, crits de...
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 6:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat entre altres ingredients a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada...
Tenéis un nombre, es ya una referencia de la radio.
Una, o sea, referencia.
Hay que estar aquí para ser alguien.
Camins, a Radio Estel. Cihuatanejo.
És sensual aquesta sintonia. És que avui tenim el dia així, una mica sensual. No sé si és l'efecte Colubi o què, però estem així. Bueno, un minut i mig arribarem a 9:15 de la vesprada. Verónica García Morales, benvinguda.
Gràcies, Rafa.
Que sàpigues que t'estan esperant, perquè aquesta secció té recorregut, té recorregut i té fans, ja t'ho dic ara. Escolta, com sempre volem entendre una mica millor allò que està passant al món amb la teva mirada polièdrica, que es ve molt bé, i avui volem abordar un tema un altre cop essencial, perquè en tu parlem de temes sempre doncs, molt a la base de la persona. Tractem temes essencials i ens ajudes a reflexionar amb aquest microclima que es crea a l'estudi i a través de les zones. Per tant, avui recordem que el darrer dia vam parlar del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència de Gènere, i vas dir que s'obria com una mena d'arc, no?, que es tancava amb el 10 de desembre, que arriba en no res, en uns dies, i és el Dia Internacional dels Drets Humans. I avui parlarem d'això, de drets humans i d'aquest dia internacional. I tu em deies fora de micro, amb l'entrevista anterior, amb la Marina Rossell, amb la temàtica de les seves cançons, crec que podem lligar una mica el tema. De quina manera, Verónica?
Podríamos preguntarnos qué lugar tiene la belleza, el arte y la cultura en nuestra vida y en nuestra expresión de la condición humana.
Aquesta seria la pregunta. I tu què respondries?
Pues si buscamos en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos,
sí,
con este lenguaje y con esa sensualidad a la que tú hacías referencias en varias de estas canciones, no la vamos a encontrar de forma tan explícita. Sin embargo, pues el artículo 27 de esta Declaración Universal sí que recoge que toda persona tiene derecho a formar libremente parte de esa vida cultural y del progreso científico y artístico que la sociedad va creando.
O sea, que la cultura es un derecho humano.
es un derecho humano. La cultura...
Sembla que no, que sigui com una cosa que tu decideixes si et ve de gust, però no, és una cosa a la que realment t'ha de construir la cultura, també.
Así es parte del alimento también del alma del ser humano.
El alimento del alma. L'efemèride, aquest 10 de desembre, doncs commemora la data en què l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans, va ser l'any 1948. Els drets humans són una convenció humana, no? És a dir, és un dret que ens hem donat entre tot, no? Una frase que al Trias li agrada molt. No són drets naturals, en principi, són els que uns senyors, segurament cap senyora, tinc aquí el guió, i segurament tots representants del món occidental, un dia van decidir que serien aquells. S'haurien d'actualitzar, Verónica, per tu, perquè fa 72 anys que claro. Es van declarar.
Sí, aquí es importante, tú decías, abríamos ese arco desde el 25N, llegamos sí. al 10 de diciembre, y sí, las mujeres han sido protagonistas en impulsar esta declaración, aun cuando no lo parezca en un primer acercamiento, o porque tampoco se le ha dado ese protagonismo. Uh-huh. Pensemos que fue Eleanor Roosevelt quien propulsó, y por ejemplo, también una mujer de origen hindú fue quien, en el artículo primero de la declaración, sí. en lugar de señalar todos los hombres nacen libres e iguales, pues se sustituyó por todos los seres humanos para evitar la expresión literal de hombres.
Claro.
Otra pregunta sería, ¿cuántos derechos humanos recoge esta declaración?
¿Y cuáles son? ¿Tú sabes?
Tenemos allí 30. Tenemos uno para reflexionar cada día del mes, que este también es una campaña de sensibilización que se hace en Naciones Unidas. Uh-huh. Y como tú comentabas, efectivamente tendremos que actualizar por muchas razones del contexto actual estos 30 derechos humanos.
Molt bé. I tu què? Bueno, i evidentment no podem entrar massa en profunditat, però què creus que s'hauria d'actualitzar a grans trets?
Actualmente, por ejemplo, el gran pilar que está allí desde el minuto uno, pero que hay que actualizarlo, es el de la igualdad.
La igualdad.
Hay muchos escenarios que hoy nos hablan de exclusión, de discriminación, de marginalidad, y que en una sociedad pues no se puede permitir. Pensemos actualmente en el contexto de la pandemia, pues la desigualdad en el acceso a las vacunas,
sí.
la desigualdad en disfrutar de ese avance científico que la sociedad, ahora vamos a hablar global y mundial, se ha dado. Sí. Pensemos en los derechos digitales. Hoy en día, para entrar a tomar un café dentro de un bar, tenemos que enseñar el pasaporte COVID, ¿no? Y ahí hay muchos también datos que están. Se abre una brecha digital, por ejemplo, importante, donde las personas mayores se pueden ver más afectadas,
sí.
o aquellos grupos que tienen menos posibilidades de acceder a medios digitales. Entonces, ese es otro aspecto.
Sí, és curiós perquè hem escoltat com un mantra pràcticament que la pandèmia ens faria millors, no? Ens faria millors persones, i jo no sé si particularment cada persona, potser sí que hi ha hagut una progressió personal, no? I ha estat, pot ser que algú hagi sortit millor que ha entrat a la pandèmia. Però com a societat, jo diria que ens ha retratat una mica. Tu estàs parlant d'aquestes desigualtats que ara ens estem trobant i que són reals, perquè estan passant, perquè veiem casos a les xarxes socials o coneixem casos de persones que estan properes a nosaltres, no? De problemes, sobretot la gent gran, sobretot les persones més marginals, mundialment els països, com tu deies, on no arriben les vacunes, els països del tercer món, etc., doncs estem veient que els drets humans aquí costa una mica posar-los en marxa. Per exemple, estava pensant, des d'un punt de vista del racisme també, clar, hem tingut molts inputs de que la vacuna ve de Xina, de que també ha pogut la Covid afectar d'aquesta manera des del punt de vista del racisme o no?
Sí, bueno, ese es un pretexto,
un pretexto
para
sí.
poder dar rienda suelta a esos incentivos, ¿no? de odio y de dirigirlos pues hacia quienes tienen esos prejuicios.
Ahora trauré el tema del viatge del Papa a Lesbos, que també volies mencionar-lo una mica, però jo volia preguntar-te, a la pràctica els drets humans que es van declarar fa 72 anys, té alguna utilitat real o més allà de tenir-lo com a referència? ¿Crees que ha tingut algún efecto real?
Tiene un efecto real muy importante.
¿Sí?
Tiene un impacto en la vida de las personas realmente impresionante. Pero para ello hace falta no verlo desde lo abstracto y desde lo lejano.
Sí.
no solo como un referente, sino aterrizarlo y concretarlo en nuestra vida cotidiana. Y ahí hace falta también mucha sensibilización y también ver cómo cada uno de nosotros porta esos derechos humanos, cada uno de nosotros en sus actitudes cotidianas,
sí.
Hace realidad esos derechos humanos o también vulnera esos derechos humanos. Y eso es importante tenerlo en cuenta.
¿A qué te es el punto? Realmente portarlo a la práctica, personalmente. No tan con ma idea colectiva o con ma idea a trobar, sino personalmente. Volíem parlar d'aquest viatge del Papa a Lesbos, bueno, ha estat a Grècia, a Xipre, a diversos llocs, però doncs ha tornat ara mateix, després de 4 dies complerts, primer, com dèiem, a Xipre, després ha estat a Grècia i ha estat el seu 35è viatge apostòlic. Un dels moments destacats va ser aquest diumenge, el contacte personal directe que el Sant Pare va tenir amb refugiats a l'illa de Lesbos, en la trobada amb refugiats al centre de recepció i identificació Mitiline, va recordar una vegada que en la migració és un problema de tots i que la pandèmia ens ha fet sentir que estem tots doncs, en la mateixa barca, que és una realitat. De fet, podem escoltar un tall del Papa i després el comentet, si ens sembla bé.
El patriarca, l'estimat germà Bartomeu, em va dir ara fa 5 anys en aquesta illa una cosa que em va colpir. Qui té por de vosaltres no us ha mirat als ulls. Qui té por de vosaltres no ha vist les vostres cares. Qui té por de vosaltres no veu els vostres fills. Oblida que la dignitat i la llibertat van més enllà de la por i la divisió. Oblida que la migració no és un problema del Pròxim Orient o del nord d'Àfrica, d'Europa o de Grècia. És un problema del món.
Que la migració non è un problema del Medio Oriente, dell'Africa settentrionale, dell'Europa e della Grecia. È un problema del mondo.
És un problema del món, escoltarem el Sant Pare pertinentment doblat pel nostre company Pau Massip, que té veu d'esports, sempre ho dic, és així, es dobla el Papa i em sembla que t'està donant el resultat del que està passant a les gaunes. No? En aquest cas, quedem-nos amb el missatge original, és un problema del món, diu el Papa, Verónica.
Sí, és, i el Papa aquí nos pone... nos da un gran ejemplo, sí, de solidaridad. Además, en esta idea de comunidad global que uh-huh. también envuelve a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, la comunidad se ha dado un ideal común y para ello tenemos que sentirnos parte de un todo y también ver a los demás como parte de ese todo, esa idea de reconocimiento en la igual dignidad. Y aquí esta idea de solidaridad, que como decía el Papa nos da un gran ejemplo y que uh-huh. lo pone en práctica,
sí,
pues lo recoge precisamente el artículo 29 de esta declaración.
A ver, ¿a qué digo?
Cuando dice en su primera parte que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, uh-huh. puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Por tanto, el reconocimiento de la igual dignidad del otro pues es la base para que podamos convivir en esa sociedad de la que formamos parte.
Doncs aquesta és la base i aquesta és Verónica García Morales. Mil gràcies, per, com sempre, per estar amb nosaltres i per divulgar amb nosaltres temes tan bàsics i tan essencials. Gràcies, Verónica. Ens retrobem en 15 dies i ens portaràs més temes.
Moltes gràcies, Rafa.
Una pauseta i Salvador Aragonés in the house.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Camins.
Bueno, pues, sin duda, tocar techo. Subir un peldaño más cuando ya parecía que ya había alcanzado mi techo de cristal, de pronto me llama Camins de Radio Estel y no sé,
claro.
me siento renovado por dentro.
El magazín de la vesprada a Radio Estel.
El risc d'exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Rigorós Directe, Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bon vespre. Jo és que quasi bé m'he dit vespre, escolta'm.
Bueno, escolta, tu digues el que vulguis. Jo diré vesprada, vale? Que és la meva CG.
Clar, cada un té la seva.
És el meu, és la marca de la casa. Sí. Avui, amb canvi de dia, perquè Rosario Santa Maria vindrà dijous, i avui dimarts, dia tradicionalment Santa Maria, tenim l'edició d'Economia en Valors amb el gran Salvador Aragonès.
Ui, que ja molt bé, gràcies.
Que ja ens acompanya. Què tenim d'entrada, Salvador?
Doncs mira, d'entrada direm que Espanya és el país, sí, entre els més industrialitzats, on ha crescut més la pressió fiscal a l'any 2020. Uh-huh. I això ho ha dit la OCDE, és a dir, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic,
sí,
que reconeix a 37 països, els 37 països més rics del món.
Molt bé.
Les xifres que les ha donat ella expliquen també que Espanya té una pressió fiscal 2 punts per sobre de la mitjana de l'OCDE. O sigui, sí, que aquí, això de dir que aquí no paguem impostos no és veritat, segons l'OCDE, clar.
Segons l'OCDE. I ara tornem al tema de l'energia, no, Salvador? Que
sí,
em sembla que ara ja no puja tant. I les nuclears, que també ens interessen molt. Com van, Salvador?
Sí, doncs mira, la llum...
Sí.
Posat el preu als núvols una altra vegada,
ah,
i aquí ha pensat en mantenir les nuclears.
Molt bé.
França, amb el president Emmanuel Macron,
sí,
al capdavant, ho ha dit així. Sabem que les nuclears creguen filies i fòbies molt fortes.
Uh-huh. Salvador, què ha passat a Espanya? Aquí seguirem amb les nuclears o què?
Bueno, Rafa, ja saps que Espanya és diferent.
Sí,
l'energia
diferent.
Nuclear subministra...
Somos diferentes.
Som molt diferents. L'energia nuclear subministra el 20% de l'electricitat,
sí,
amb les 7 centrals que tenim.
Uh-huh.
A més, hem d'importar l'electricitat de França, la qual un 70% és d'origen nuclear.
Vaja.
En podem prescindir? Clarament no.
No,
a no ser que volguéssim viure les fosques.
També sabem, per cert, Salvador, que les principals nuclears estan en mans d'Endesa i Iberdrola. Què hi diuen aquestes empreses?
Doncs que estan molt i molt enfadades amb el govern de Madrid, amb
vaja,
el govern de Sánchez, perquè va decidir, per rebaixar el preu de la llum,
sí,
retallar els beneficis de les elèctriques.
Uh-huh.
La patronal nuclear, reunida en l'anomenat foro nuclear, va començar a tancar anticipadament, va amenaçar a tancar anticipadament les centrals nuclears,
sí,
si el govern es menjava els seus beneficis. L'acord al que s'havia arribat és tancar les centrals nuclears entre l'any 27 i l'any 35.
Vinga, doncs ara estem informats ja del tema de l'energia. Canviem de tema, si et sembla, Salvador.
Vale, endavant.
Queden pocs dies... Em dones permís, eh? Queden pocs dies perquè la japonesa Nissan se'n vagi definitivament. Definitivament. I encara no hi ha qui la substitueixi. Què farem aquí?
És així, Rafa.
Vaja.
És una mica trist, això. Els antics treballadors de Nissan encara no saben avui què serà a partir d'ells a partir de l'1 de gener.
Sí.
I són bastants milers, no solament els que treballaven directament per Nissan, sinó els centenars de treballadors que treballaven,
sí,
a les indústries auxiliars i que servien parts i components per a Nissan. Són moltes empreses catalanes que han hagut de fer ERES i ERTOs al tenir desocupats els treballadors que s'ocupaven dels subministraments,
uh-huh,
a Nissan. I és per això que continuen les manifestacions i protestes dels treballadors.
I escolta, i per què està encara sense solucionar el tema de les factories de Nissan? Què passa aquí? Per què no soluciona? No,
doncs perquè es va crear una comissió per la reindustrialització de Nissan,
sí,
pensant que vindria l'oro i el moro, eh? I les seves factories de la zona franca, Montcada i Reixac i Sant Vicenç, i el que ha quedat a l'aire és la més gran, que és la zona franca.
Ja.
Els membres d'aquesta comissió són el Ministeri d'Indústria, la Conselleria d'Empresa de la Generalitat, el mateix Nissan i els sindicats.
Vaja,
en el principi es va arribar amb un acord amb la xinesa Great Wall Motors,
uh-huh,
que vol dir la gran muralla dels motors.
Clar,
bueno,
clar, és
però
normal
aquesta,
que es digui així, és xinesa.
Aquesta, una vegada feta l'adjudicació, va començar a demanar ajudes i més ajudes. Demanava l'oro i el moro, com he dit abans. Costava més el collar que el galgó. Ara, ai, in extremis, ha sortit una empresa australiana, que és d'immobiliària i de logística.
Sí?
Res que veure amb el motor, per això, eh?
Ah,
anomenada Goodman,
Goodman,
amb les seves dues vessants, logística i industrial.
Home,
els fans de Goodman...
Dient-se Goodman seran bona gent, no?
Bueno, què vols que et digui? Els plans de Goodman, de moment, és invertir 550 milions i crear uns 3.500 llocs de treball.
Sí.
Avui l'empresa, que ja opera a Madrid, vol tenir un excel·lent servei al minorista a més de ser una empresa de promoció i construcció d'immobles.
I escolta, per què tanta logística? Per què tanta logística, Salvador? M'interroga a mi aquest
doncs,
tema.
Doncs l'Ignacio García Cuenca, que és el responsable
de Goodman,
a Espanya, preveu que Barcelona i el seu Interland tindran més de 5 milions d'habitants en els propers 15 anys.
Oh.
I una cosa, la comissió va rebutjar una indústria de parts i components per a tanquetes. Doncs no es vol que a Catalunya hi hagi una indústria bèl·lica.
Doncs, quasi que millor.
La setmana que ve es torna a reunir la comissió per la reindustrialització del que deixa Nissan. No sabem què decidiran, i per això els treballadors estan tremolant. De moment, milers de treballadors esperen una solució definitiva. La pena és que, a hores d'ara, es pot dir que Barcelona perd una gran part del seu potencial que tenia com a capital del motor.
Sens dubte, amb aquest enrenou perdem tots. I doncs esperem que així sigui, que la cosa vagi a millor. I per acabar, unes notícies breus, com ara que CaixaBank Research preveu que el consum creixerà un 5,7% el 2022 i un 3,6% el 2023, després que aquest octubre, les dades de consum se situeixin en un 13% per sobre del mateix mes del 2019. Anem una mica cap a dalt. I encara alguna notícia més, oi, Salvador?
Ah, sí, per exemple, que segons el rànquing del Financial Times, tenim dues escoles de negoci a Barcelona que es troben entre les 15 millors d'Europa. En primer lloc està l'IES, que es troba al quart lloc europeu, i en segon lloc està ESADE, que ocupa el 13è lloc.
Molt bé, estem allà dalt. I encara us podem explicar que la fusió d'Ibercaja amb l'Iberbank implica un expedient de regulació de llocs de treball ERE o ERTO que afectarà a un màxim de 1.513 llocs de treball i que tindrà uns costos de 368 milions d'euros.
Sí, que Rafa, i també és previst que el tancament és de quasi 400 oficines.
Són xifres enormes, realment. A mi se m'escapen, Salvador.
Sí.
Nosaltres, que de moment seguim oberts aquí al Camins i a l'Economia en Valors, moltes gràcies per actualitzar-nos, Salvador, i ara que ja esteu ben informats, és moment de saludar el nostre convidat d'avui.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, se viu endavant. Qui tenim el plaer de saludar avui, Salvador?
Ah, doncs ens acompanya el senyor Pere Guinjoan, economista i membre de l'executiva del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que es parlarà del món de les finances a nivell mundial i entre nosaltres, també.
Molt bé. Pere Guinjoan, bona vesprada.
Bon vespre a tothom.
Molt bé, i gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí també amb Salvador Aragonès, que s'encarrega d'aquesta secció de l'Economia en Valors. A veure, perquè ara la gent està preocupada per a la pujada de preus, per la inflació. A Europa, el Banc Central Europeu diu que és una cosa passatgera degut a la crisi del subministrament i la tensió de preus en les matèries primeres i l'energia, per exemple, i el BCE decideix mantenir el preu del diner baix mentre que els Estats Units i el Banc d'Anglaterra fan tot el contrari, el preu del diner alt. Com s'explica això, Pere?
Miri, està clar, hi ha la discussió de veure si la inflació, que és alta, tant a la Unió Europea, a la Unió Monetària Europea, com els Estats Units i el Regne Unit, això és un fenomen transitori o permanent. És a dir, si és un fenomen causat per algunes restriccions que hi ha en l'oferta, o bé és una cosa permanent, diguem-ne, que és que la demanda s'ha desbordat per polítiques massa laxes. La Reserva Federal Americana i el Banc d'Anglaterra, com vostè deia, han anunciat un trànsit a polítiques més restrictives, perquè pensen que hi ha un cert risc de que això pugui indicar una certa inflació permanent. Uh-huh. En canvi, el Banc Central Europeu, que està liderat per una senyora francesa, la senyora Lagarde, està amb una actitud més expectant. Diuen que creuen, que jo els crec que ho creuen, que és un fenomen transitori. A mi em sembla que és una... A mi personalment em sembla que és que l'actitud del Banc Central Europeu és perillosa, perquè si aquesta inflació transitòria passa a les expectatives dels agents i sobretot a les negociacions del mercat de treball, dels agents socials, això d'aquí pot esdevenir una inflació permanent, molt arrelada, i molt difícil aleshores de desarrelar, no? Molt costosa de desarrelar, perquè requerirà una contracció de la política, una política monetària contractiva, doncs costosa en termes d'ocupació i de producció perduda.
Sí. El Banc Central Europeu va millorar les perspectives de creixement econòmic a la zona euro. Però ara es veu que Alemanya i Espanya creixen per sota de l'esperat. Què ha passat, Pere Guinjoan? Hi haurà més bretxa entre nord i sud d'Europa?
Miri, està clar. En quant a l'economia espanyola, aquí estem amb la sisena onada del Covid.
Sí, això. Sí.
Que això, clar, l'economia espanyola és, de les economies europees, la que depèn més del turisme, en termes proporcionals. Uh-huh. I, per tant, la més afectada, per dir-ho així, pel Covid. En aquest sentit, aquestes expectatives més pessimistes respecte d'Espanya, jo crec que estan portades per comportament esperat del turisme, sí, i dels sectors que en depenen. Si això és un 6 o un 4,5, a mi em sembla que és voler filar massa prim. És a dir, és veritat que la sisena onada del Covid empitjora les expectatives d'Espanya. Ara, tots aquests intents de quantificar a veure quin serà el creixement de l'any 2022 a Espanya o al resta dels països, una mica és amb precisió, quantificar-ho amb precisió, des del meu punt de vista és fer volar coloms, perquè no hi ha la base informativa suficient per diguem-ne, per buscar aquesta precisió.
Clar, Pere, perquè vostè també ara mateix deia que hi ha una incertesa sobre el futur després de que, també com vostè comentava, han tornat les restriccions a causa de la Covid, les seves variants, com ara l'Omicron, que ja està aquí present, i aquesta sisena onada d'infecció del virus. Sembla ser que no acabarem mai, que les borses no acaben d'arrencar amb força. Creu que és possible una plena recuperació econòmica?
I a curt termini.
La plena recuperació econòmica, jo penso, al món arribarà quan el món estigui, la vacunació sigui generalitzada.
Sí.
I és veritat que els països desenvolupats la vacunació ja està molt generalitzada i ho seguirà més. Hi ha la tercera dosi, doncs, per exemple, aquí entre nosaltres, doncs, va a gran velocitat, molt bé. Però els països, diguem-ne, de les d'economies menys desenvolupades, això d'aquí encara està a les beceroles. Mentre això passi, el virus de la Covid, diguem-ne, perdoni l'expressió castellana, acamparà per sus anxes al món,
sí,
i per tant no podrem estar tranquils. El que cal és que tota la població, tota la humanitat estigui vacunada per tenir la certesa, diguem-ne, tenir una raonable certesa que haurem dominat la pandèmia.
Per tant, la clau, la vacunació generalitzada, és important.
Sí, senyor. Sí, senyor. A l'Àfrica, per exemple, pràcticament encara han de començar, no? A l'Àfrica.
I tant, sí, sí, sí.
És urgentíssim, això, que això d'aquí avanci, sí, sí, a un altre
volta. Oh, senyor Pere Guinjoan, tu ets un gran lector del Financial Times i hauràs llegit l'article de Paul Marshall que proposa una borsa mundial les 24 hores del dia amb seu a Nova York. També ho ha dit un altre magnat dels hedge funds, Steve Cohen. Veurem les 24 hores de borsa mundial? Ho farà també, o ho farà malbé el nacionalisme econòmic de les borses, que es podrà augmentar la liquiditat, quan se podria augmentar la liquidez i potser reduir els costos?
Sí, és evident que si hi hagués una sola borsa al món, diguem-ne, tindria més liquiditat, no? I per tant, però jo penso que aquest moviment és prematur, perquè les borses encara tenen, diguem-ne, tenen un component polític que, diguem-ne, que els diferents països les volen prop de casa, per dir-ho així, no? I per tant, una borsa mundial única a les 24 hores, més aviat hi ha una jerarquia dels diversos valors, no? És veritat que els principals valors mundials ja cotitzen a Wall Street. Per exemple, hi ha alguns valors de l'IBEX, els principals, alguns dels principals valors de l'IBEX, que ja cotitzen a la borsa de Nova York. I en aquest sentit hi ha una jerarquització, diguem-ne, que els valors principals sí que cotitzen a Nova York, altres valors, diguem-ne, cotitzen a borses més regionals.
Sí, però a la Xina em sembla que no li agrada massa això.
Ni el Japó, ni la Unió Europea, ni el Regne Unit. Jo crec que cap d'aquests països, cap d'aquestes...
Llavors no farem res.
Està disposat a renunciar a la borsa pròpia, no? Ara com ara.
Sí. Ja per acabar ràpidament, senyor Pera, els fons europeus Next Generation estan sent aprovats per Brussel·les, però es veu que a Espanya hi ha manca de capacitat per administrar i distribuir-los. Pensa que es gastaran o caldrà aquests fons que sumen 70.000 milions d'euros, o serà com sempre, que els regals que venen d'Europa no hi ha manera que es gastin tots i acabin tornant?
No, el problema és que es gastin bé. Miri, això d'aquí hauria per inversions veritablement transformadores. No? El gran perill és que s'acabin gastant amb inversions provocades i que mimin els interessos creats locals sense realment tenir una transformació. El que necessita Espanya és una revolució en el seu capital humà i, per tant, una revolució en les activitats formatives i d'investigació. Em temo que en comptes de gastar-se en aquesta línia, s'acabin gastant amb el que sempre gastem a Espanya, que és obra pública, i seria una llàstima.
Doncs Pere Gimjoan és economista i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Pere, moltes gràcies per participar en el nostre programa aquí a Camins i en Economia amb Valors aquí a Ràdio Estel. Moltes gràcies, Pere.
Un plaer. Bona nit.
Gràcies, Pere. Gràcies, Salvador, a tu també per venir aquí i visitar-nos i portar-nos tota l'actualitat. Salvador, ens retrobem en uns dies.
Sí, el dijous.
El dijous de la setmana que ve.
El dijous de la setmana que ve.
El de la setmana... Ara tens dies d'assueto, eh? Està sí, molt sí, bé, Salvador. Sí. Moltes gràcies. I nosaltres, que ja recollim. Tres minuts clavats i arribarem a les 9 de la vesprada. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Ui, quin to més allò íntim, Maria José. Com el programa ha anat una mica així de sensualitat.
És que tot és molt íntim amb tu.
Súbeme la música, Paula, vamos a darle caña a esto. Ara, ara. Vinga, Maria José, la nostra pregunta a Twitter d'avui, @caminsestel, quina era?
La superpregunta arran de la convidada d'avui, que ha sigut Marina Rossell.
Sí.
Què predomina en el vostre Nadal?
A veure, què predomina en el Nadal de la gent?
El que més ha sigut, amb el 33%, la vivència religiosa,
sí,
i amb el 67%, la família.
La família i la vivència religiosa. Tenim un públic i uns oients assenyats. Maria José, moltes gràcies.
A tu sempre.
Demà vindràs a la Sagrada Família o què?
I tant, la meva Sagrada.
No tens ganes, no? No tens massa ganes, però vindràs igualment, no? Vinga, ens retrobem allà i moltes gràcies per tot, Maria José, com sempre. A punt d'arribar a les 9 de la nit, l'equip que no baixa la guàrdia aquestes hores i ha fet possible aquest capítol 51 ja de Camins, amb un home que no ens ha portat truita de patates, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda com a cap d'informació religiosa, la versió femenina de Harpo Marx, una persona que la redacció es comunica a cops de botxina, Maria José. Ara, Maria José Mendoza, capitana general de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Com ens puja la sintonia, com sap com tirar-la. És que allò... Tens art, Paula, tens art. Paula Moreno al muntatge musical i a les vies de so. Carla i Pere, Pere i Carla, en res us levantaran acta de l'actualitat i de tota la informació en el butlletí de les 9. Una salutació... No, se m'estan liant molt les paraules, però és igual. Jo estic emocionat. Una salutació especial pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Bon dia de la Immaculada. I vosaltres, els que ens acompanyeu en directe, bona nit. I acabeu de passar una bona nit de Champions sense cap il·lusió. Fins aquí el Camins d'avui, el de demà. Ai, el de demà. El de demà, Camins, Torre de Maria. Allà hi serem, a la Sagrada Família, per portar-vos tot l'anàlisi i tot el que passa al temple. Salvador, què dius? Què dius, Salvador?
No, que molt bé. Però pensava que deies que jugava al Barça, no?
No, si no juga al Barça avui, Salvador.
Avui no.
Per això dic que sense il·lusió, perquè avui no juga al Barça.
Bueno, demà tindrem una gran estrella.
Exactament, i ho tornarem a fer des d'allà, en directe, Sagrada Família. Ho tornarem a fer. Què farem, Maria José?
Camins a Sagrada, seguiu-nos.
Tindrà veu, Maria José, demà, us ho prometo. Cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.